groc a la Víctora Mela.
Em
permets que les notícies de televisió fa que una de les notícies de la jornada electoral va ser la pífia de l'enquesta de televisió espanyola i de la Forta, de les televisions autonòmiques. Sondejos a peu d'urna que apuntaven tres coses que no van passar. Una davallada en el vot del Partit Popular, un sorpasso per part d'Units Podem cap al PSOE, una patacada també de Convergència i Catalunya, unes prediccions que els resultats reals van deixar en evidència. En línia, el director de comunicació de Sigma 2, Antonio Asencio. Antonio, bon dia.
Bon dia.
Què va passar? Com es pot justificar tants errors?
Sí, bueno, en primer lloc, jo voldria dir, no, que ens fem càrrec del que pugui sentir molta gent, no? Entenem aquest estat d'ànim. La mostra era àmplia, la metodologia és la que sempre es fa servir en aquest tipus d'enquestes, no? Però l'estadística, quan parla de màquines, és molt precisa, però quan es tracta de descriure el comportament humà, doncs és més difícil, no? I ara mateix nosaltres el que estem fent és analitzar totes les variables i totes les coses que hagin pogut influir o que hagin pogut introduir qualsevol tipus de distorsió, no, al resultat. Doncs estem en una, ara mateix, treballant i analitzant totes les dades i per poder entendre què ha passat.
Va, anem a pams per veure si podem explicar alguna cosa que la gent ho pugui més o menys entendre. Quantes enquestes es van fer al llarg del dia?
Sí, al llarg del dia es van fer 132.000 enquestes en 1.100 col·legis electorals de tota Espanya. Bueno, era una enquesta amb un marge d'error que al conjunt del territori espanyol era d'un 1%, però que al territori, diguem-ne, a cadascuna de les províncies era d'un 2%. Doncs havia moltes províncies on s'estaven jugant escons per molt pocs vots, que estaven dins del marge d'error, i això multiplicat per 52 pot donar una diferència en escons molt, molt, molt àmplia, no? Això ho hem de dir, perquè la estadística pot arribar fins on pot arribar. Però la metodologia és aquesta, no? I sempre es fa així. Jo també voldria dir que creiem que hi ha qüestions de fons que trigarem potser una mica en analitzar, perquè totes les enquestes que s'han publicat fins i tot el mateix dia o el dia abans, la del 6 també, no?
També, donaven, sí, sí.
Sí, sí, també en donaven les mateixes tendències, vull dir, totes donaven al PP menys del 30%, més o menys, totes donaven un sorpasso claríssim, a Unidos Podemos li donàvem al voltant del 25%, vull dir que hi ha qüestions de fons que hem d'analitzar amb calma, no? Perquè sembla que és una qüestió més difícil del que es pot pensar.
Pot ser que hi hagi, per entendre'ns, que estava de moda dir que votaves un Podem i, en canvi, dir que votaves al PP no està de moda en aquests moments i que a la gent li costa menys enganyar i dir això que no dir la realitat?
No és cool.
Exacte, no és cool.
És una hipòtesi de treball. Vull dir, si analitzem bé l'enquesta, ens adonem que el PSOE, o sigui, les dades del PSOE i de Ciutadans van estar a prop, no? El PSOE fins i tot dins de la forquilla que nosaltres havíem donat i Ciutadans molt a prop. Havien donat una forquilla fins a 30, ha tret 32, vull dir, està molt a prop. El problema sembla que ha estat en el PP i en Podemos, i vull dir, i no com a excusa, no dic això com a excusa, però totes les enquestes han apuntat el mateix error, no? En el PP i en Podemos. Doncs podria ser que hi hagi una certa resistència a dir què passa, que vols votar o que has votat a un partit i, en canvi, que hi hagi una sobrerepresentació d'altres partits que puguin ser percebuts com cool. Podria ser. Estem treballant en això, estem analitzant tot això i, bueno, és el que té la ciència electoral, que és una, o la ciència demoscòpica, diguem-ne, que és una ciència que no és de màquines, és de persones.
Ja. El que clar, un motiu pot ser aquest. És que cada vegada ens passa el mateix. El 20 de desembre va passar una cosa molt similar també aquella nit electoral, però també amb les enquestes que havien donat altres mitjans de comunicació prèvies també. És a dir, sí. Què està passant a la demoscòpia, que mai ha sigut una ciència exacta, però normalment sempre s'hi acostava. Però ara tinc la percepció que porta una època que això no passa. És l'arribada de la nova política, que això ho distorsiona tot. Què és?
Bueno, han passat moltes coses, no? En primer lloc han passat que hi ha més partits. Ha passat també que la societat espanyola és més complexa, no? Ara, que és més volàtil. Ha passat que diguem-ne, la metodologia està ben feta, però potser l'anàlisi s'hagi de canviar. Si ha canviat el panorama i l'escenari polític o electoral, també hem de canviar la manera de fer l'anàlisi de les dades, no? Perquè la metodologia és la que és, vull dir, això no té... I per això totes les enquestes han donat més o menys el mateix resultat. Doncs sí, podria ser que estem davant d'una societat més complexa. En aquest cas hem tingut també el tema del Brexit, no? que ha succeït molt a prop de la nit electoral, i ens hem trobat l'efecte del Brexit s'ha trobat directament a les urnes. Vull dir, no hem tingut temps com per analitzar com podria afectar, no? Doncs pensem que el problema...
Pensem que el problema és que el telèfon no funciona. Intentarem recuperar, però en fi, jo crec que, doni les gràcies a l'Antonio, jo crec que ja ha quedat clar el que passa en circumstàncies com
aquestes. Jordi, el que ja és, o sigui, a banda de que les enquestes vagin bé o malament, és si els mitjans li han de dedicar tota l'atenció que li dediquen.
Això em fa clarament replantejar
totalment
el programa especial de les pròximes eleccions.
Però no, això sou hipòcrites, perquè al final heu d'omplir una hora i pico i heu de donar espectacle. Llavors, una manera de donar espectacle és comentar aquestes...
Hi ha moltes maneres de donar espectacle.
I no ens enganyem, perquè tu no estàs dient això anirà a missa, tu estàs dient això és el que surt dels sondejos. I és un entreteniment. Jo anava al cotxe sentint-te i m'estava entretenint.
Estem d'acord.
Ja sabia que al final no seria veritat.
Jo, per en lloc de fer això, potser és més interessant que fem aquí un programa d'esports avançat de 8 a 10.
No, la gent aniria a buscar una altra emissora que fes aquest teatre.
Doncs de 8 a 10 hem de dir, mira, el sondeig és aquest, però, sisplau, que ni el...
Sí, jo crec que canviarà.
Aquest és el sondeig i no parlem d'aquest sondeig.
El que canviarà serà la manera d'encarar el sondeig. Correcte. O sigui, si fins ara era com una mitja veritat que després es convertia en mentida,
correcte.
Ara jo crec que tots estarem mirant i direm a veure com canvia això.
Hem de jugar a veure quina és la distorsió d'entre aquesta enquesta i la realitat, i jugar i fer apostes.
Per cert, que hi ha una cosa que em vaig quedar ahir quan ho vam veure.
Loquà.
Sí. Loquà. És que no se n'ha parlat gaire, jo no ho he vist gaire als llocs. De fet, no ho he vist enlloc. Potser que hi sigui, però jo no ho he vist. Que Televisió Espanyola va fer el sondeig, va anunciar el sondeig,
es va avançar,
dos minuts abans de les 8.
És una tàctica astuta antiga que ja havia passat.
És joc brut,
això? És joc brut, però ja havia passat en algun canal, no recordo si també Televisió Espanyola, però avança... No ho ha de fer.
Però hòstia, és molt gros, em sembla molt gros.
No, joc brut, claríssim.
Sí.
O sigui, però Televisió Pública.
No, ja.
I Televisió Pública, que estàs dient... No, es tanquen els col·legis electorals, però jo durant dos minuts abans...
Encara més joc brut, sí.
Que ho faci una privada també és molt lleig, eh? Sí. És que sembla que les privades ens puguem permetre un lloc, que altres públiques no.
Però és imperdonable en el cas d'una pública, és imperdonable. Perquè, bueno, és joc brut i és deslleial, absolutament.
Vam parlar de televisió.
Som-hi.
Aviam. Primer, avui Bertín Osborne... Jo aquest cas...
Sí. Això té una explicació.
No, ja, sí, però m'ho ha d'explicar bé. És a dir, resulta que Bertín Osborne avui, a Mi casa és la tuya, ha decidit canviar el programa que hi havia amb Antonio Banderas previst per avui,
sí,
i fer un que és que el Bertín Osborne del Leitmotiv, que és aquest programa que dirigeix i presenta l'Andreu Buenafuente...
Sí. I que Javier Quero és el crac que el parodia.
El Javier Quero és el que imita el Pedrerola...
No, aquest és el Raúl Pérez. Javier Quero era el que estava als clones, els clones de Intereconomia, que és un molt bon imitador, i que no l'ha descobert a Buenafuente.
No,
que
és el Mota.
José Mota és qui el treu, qui fa la primera imitació del Bertín Osborne amb Quero, és el Mota, que després la recull al Buenafuente.
També fa Carlos Herrera.
És un molt bon imitador.
Molt bo, molt bo.
I clar, això té una explicació.
Explica.
O sigui, aquí Bertín Osborne el que ha fet és jugar una mica amb els mitjans, perquè jo crec que aquest programa el tenia gravat fa temps, o sigui, el tenia enregistrat, i és el típic programa que tu utilitzes quan hi ha un dilluns festiu, que hi ha futbol o que hi ha alguna cosa, i que tens un programa que vols utilitzar per no cremar a un bon convidat, tens aquest programa. Ell ha aprofitat la polèmica amb les imitacions de Buenafuente per donar-li en aquest programa molta més volada de la que hagués tingut.
I tindrà més audiència.
I jo crec que li pot funcionar, perquè ara la gent està esperant això quan en circumstàncies normals que un imitador sigui entrevistat per un personatge és ridícul. I és el que ha fet el Joaquín Reyes i no ha tingut cap mena d'èxit ni d'interès. I aquí el Bertín Osborne, rajant del Buenafuente, dient que és un miserable, dient que, utilitzant aquesta frase seva de que voldria entrevistar Hitler, convertint-la en un gag... Jo crec que el tio aquí el que ha fet és anticipar l'emissió d'aquest programa.
O ell o la cadena. Perquè potser ell sí que s'ha cabrejat de veritat amb alguna fuente.
Sí, però ell fa les declaracions quan ja han tret tres gags sobre ell, amb dictadors. No ho fa quan fan el primer gag, que és el del Hitler, que té un mes aquest gag. Ho fa ara, i ho fa just abans la
setmana.
Però
tu pressuposes que és tan, tan intel·ligent i tan llest, tan espavilat, Albert Osborne?
No, això segurament el director de la productora li ha dit, oye, nos interesa que crees un poco de polèmica con Buenafuente.
Jo crec ni tan sols això, jo crec que s'ha enfadat en un moment donat, ha tingut un calentón, però després aquest calentón l'han aprofitat molt bé la productora.
Sí, però a tu quan tens un calentón, sí, perquè t'imiten amb un gag amb Hitler, o sigui, tens el calentón en el primer gag, no en el tercer.
A lo millor vas acumulant, vas carregant, fins que la teva dona, la Fabiola, te diu Bertín, defiéndete!
És molta casualitat que al tio li passi això just quan estarà, quan volen emetre aquest programa.
Però mira, ja havia tingut altres polèmiques, te'n recordes? L'Albertín, amb qui era? No sé, recordo, però es va enfadar amb el reporter aquell de 4, el reporter que va dir en una emissora de ràdio que li semblava lamentable que Televisió Espanyola...
Ah, el Xistiaga.
És a dir, que ja li han passat aquestes coses. I jo crec que ell s'ha contingut, però jo crec que la dona, la Fabiola, li ha dit, va, ataca.
Jo soc molt més
és
pervers.
És mi teoria.
Crec que la teoria de promoció d'aquest programa,
tu
que no interessa
a ningú...
Tu ets
massa pervers i pressuposes una intel·ligència
no,
molt alta.
No, perquè crec que la gent que de la productora sap fer això. O sigui, jo crec que a més, ho han utilitzat bé. O sigui, no, sí, no és la primera vegada que al sí, voltant d'un programa de Bertín Osborne es genera una polèmica absurda, perquè a més... I a més és que és tardana, o sigui, és una polèmica que surt tard. O sigui, jo entenc que en el primer gag de Hitler, que a més va ser el més dur, crec, dels tres,
clar.
El tio s'hagués sortit cagant en la mare de Buenafuente, però que surti ara...
Bueno, pensa que Albertini, aquest actor Javier Quero, que no és tan sols actor, és redactor, havia fet La noche abierta con Pedro Ruiz, és un tio molt bo, té molt de talent. Doncs són amics. I potser per això no va saltar la primera, perquè diu, bueno, va, però respecto a Javier, que era no digo nada, però al final jo no he pogut més.
No cola.
Ja
no
està,
cola,
gano jo.
Llavors, recordem que l'últim convidat de Bertín Osborne va ser José Luis Moreno.
Sí.
Se n'ha passat. Per ahí un tío encapuchado, no muy alto.
Vols que et digui una cosa? Jo crec que tot el que explica Moreno és mentida.
Mira, al final hi ha arribat aquesta conclusió.
Evidentment, sí.
A mi me la va colar la contra mi, A mi em va dir, que era Nero Jurigià, que havia operat cervells, que havia cantat òpera a Itàlia, i jo, clar, jo ho he publicat tot, però si m'expliquen jo ho publico.
Però tu vas creure en el seu moment o ho vas publicar perquè
era aquest dia? Jo soc molt ingenu i m'ho vaig empassar bastant, que parla 21 idiomes, tot això.
Això em va dir?
Sí, està publicat. El que passa després a mi em van arribar algunes cartes de persones que em deien, Víctor, investiga a la Facultat de Medicina, a veure si aquest senyor té el títol de neurocirurgià.
Jo parlava amb l'Anna Obregón quan deia si era biòloga, no.
Sí, bueno.
Clar, són uns personatges que s'han creat una vida que no és... No, que sí,
hi ha gent, jo conec alguna persona que...
Megalomania es diu això.
Com?
Megalomania. És una distorsió psicològica.
No sé com es diu, aquests que permanentment exageren la realitat fins a límits que es creuen les seves pròpies mentides.
Bueno, mentides compulsius, no? Una mica,
sí, no ho sé.
Va per aquí.
Però compulsius vol dir que ells mateixos s'ho creuen?
Sí.
No? És a dir, compulsius vol dir que mentides d'una manera reiterada.
I que no són conscients de que estan dient mentides i que s'acaben contradint. Perquè
clar,
el que li passa a Moreno és que tard o d'hora s'acaba contradint amb els idiomes...
No,
amb...
és megalòmano. No, és veritat, està descrit, és megalomania. És que creure's molt més important del que ets, no? I, però creure't.
A mi em va semblar molt inquietant, l'entrevista del Moreno. Com viu els ninos aquests que té guardats en una habitació...
La indumentària.
Sí, ell té, en una habitació del pis de dalt...
Rockefeller.
Té el Rockefeller i el Macario, i aleshores els treu quan venen convidats i bueno, en fi...
Jo em trobo una habitació i em trobo el Macario i el Rockefeller allà...
I què fas?
Estigui de por.
No, però és que ell es dedica a una mica... a fer això quan té visites o quan no té visites, que per mi és el que més m'inquieta de tot, que és que estigui sol en una casa que és una casa que té 8.000 metres quadrats.
I parla amb ell. Sí, sí.
I després té un gimnàs, però el tio no l'utilitza perquè, evidentment...
No li fa servei al gimnàs.
Em va semblar molt inquietant i per això dels més interessants que hem vist del Bertín Osborne.
Un retrat fosc i obscur de l'ombriu a la part del Moreno.
Totalment.
Bueno, Mariano Rajoy que va anar a l'Hormiguero.
Hay un teléfono rojo por si le llama a Obama o le llama al móvil, como a todo el mundo.
Clar, ara ja, a posteriori, doncs, escolta, potser té menys volada, no?
Jo ja, de debò, la meva profundíssima admiració per Mariano Rajoy convertit en el bienvenido Mr. Chance de la política.
Crac.
És a dir, després de lo d'ahir, de les 12 de la nit, la sortida que ningú li prepara.
No, és el gran moment de...
Jo crec que hi ha algú que li diu... Perdó, ara diré una cosa que és molt bèstia, hi haurà molta gent que se m'emprenya, vull que m'entengueu.
No preparis res,
us en recordeu? No. Mira, l'Arús m'entendrà molt. Us en recordeu de Carmen Sevilla quan feia el telecupó?
Sí, correcte.
Què li feia al seu entorn? Què li feia
l'entorn? Putejar-la.
No, li deien...
Putejar-la sola.
Ja t'enfonsaràs, però ja ens va bé perquè té audiència, això. Jo crec que Rajoy li està fent el mateix.
Sí.
És a dir,
sí.
que no se prepare nada.
Sí, sí, sí.
Que no se prepare nada, que salga i que diga lo que
la
le da
Carmen gana. La Carmen Sevilla sortia en sabatilla, sembla, tots ho veien, però no li deien, surts en sabatilla. No.
I això feia que la gent ho mirés.
Ah, exactament.
Sí, i tenia un punt de... A Rajoy, per exemple, amb el tema de... Li van col·locar aquesta campanya electoral, van anar a fer una cosa d'uns pernils de Campofrío,
sí,
allà amb unes gorres inquietants al cap.
I el niño Pablito.
Que és el que s'ha de fer. Però això és, t'apropa la gent, ell, l'alcalde soy, que lo dice el vecino del alcalde, i això amb ell l'ha humanitzat.
I somos muchos sentimientos y muchos humanos.
Sí, la mediocritat convertida en una arma electoral,
Chance,
que és el cas de Rajoy, que ahir, a mi em sembla que fa el moment més memorable.
Home,
sí, és còmic, és humorístic, però em sembla que és... O sigui, jo estava a casa plorant de riure, sí, perquè...
Jo també, estàvem aquí. Tu saps com estàvem sota la taula, l'Albert Gimeno, amb
és que, clar,
la Glòria
és impagable.
Sota la taula estàvem.
Voy a felicitar a Nadia, no? A mi mujer.
No, hi ha un moment que no heu vist, o que ningú se'n recorda, però és que hi ha un moment, i reclamem-ho a les televisions, digueu-li a la Luz que ho tregui avui, sisplau, que del discurs... Per darrere hi ha Hitchcock, passa Hitchcock, que és Jorge Fernández Díaz.
Cert, però passa i torna a passar. Cert. Jo em vaig fixar, què fa que toma?
Però què fa?
Què fa que toma per aquí
darrere?
No, però tu recorda quan guanyava Aznar, que el tema del balcó era com una cosa com
solemne.
Molt solemne.
Feia com por, i ahir ho estaves vinant descollonant-te. O sigui, si no eres votant del PP...
Buenas noches, oye.
No,
oye.
Memorable. I clar, a l'Hormiguero, el tio jugava a casa. O sigui, jo vaig veure especialment còmode a Rajoy amb l'Hormiguero. Sí que és cert que el programa va remar molt a favor d'ell, però és que Rajoy en aquests contextos on està, és a dir, com amb el tema de Pablito, amb els
nens... Jo crec que el nen li ha fet guanyar les eleccions, el nen Pablito.
Ell ha sortit molt beneficiat, cosa que, per exemple, Rivera, Iglesias o Sánchez, quan han anat a l'Hormiguero, crec que no han tingut aquesta capacitat de, bueno, d'adaptar-se una mica a
mitjà. Perquè Rajoy ja no ha de formular una doctrina, un dogma, un discurs, simplement ha de jugar una miqueta, i clar, l'Hormiguero és just l'espai ideal per jugar una miqueta.
S'ha de dir que Pablo Motos, diguéssim, que es va entregar a la causa de Rajoy.
Aquest agraït de tenir el president.
Sí, el seu agraïment perquè el PP l'hagués portat al programa, va revertir en una entrevista, en fi, molt entregada, però ja és el que ha fet Pablo Motos en aquesta campanya, no? Que ha escombrat molt cap a casa, és a dir, Rajoy i Rivera, diguéssim, i en canvi ha repartit bastanta llenya amb Irrejón, amb Iglesias, abans, etcètera. Sí. Però, en fi, ja és una mica el que és...
Ja li va bé, no?
Sí, sí.
Bueno. T'has quedat tranquil, eh, Jordi?
Sí. Face to face.
¿Qué queremos nosotros?
O ganar, S'acaba.
Cojones.
Per sort s'ha acabat. A la Mela no estava d'acord.
Però... A mi em fa certa gràcia, el Joaquín Reyes, em fa certa gràcia aquest esforç de caracteritzar-se del personatge, en aquest cas el futbolista Joaquín este.
Però a veure, Mela, deixa't fer una pregunta. Quin interès té fer una paròdia de Joaquín? O sigui, és que vull dir...
Veure fins a quin punt s'assembla, tenen els ulls blaus els dos. No sé, a mi em va fer gràcia.
Ja, però, hòstia, a veure, una paròdia és agafar un personatge conegut i destripar-lo. És a dir, però, Joaquín...
No entenc
l'elecció de Joaquín ni... Tu dius que no, però el polireportatge que li van fer que semblava que estiguessin parlant de Maradona, i no és el cas, i d'un gran humorista, que sembla que el tio sigui humorista, i tampoc ho és.
I després, jo crec que són amics.
Han de ser col·legues o algú, perquè és que si no té cap
sentit. L'amistat és molt bonica, també. L'amistat li hem de fer homenatges. Doncs mira, li ha fet un homenatge a l'amic Joaquín, ja està.
Bé.
I ja està, ja s'ha acabat, tranquil. David Brock s'ha acabat, no hauràs de patir més.
És un dels grans, per mi, bluffs de temporada. Ja sé, a mi no estàs d'acord, però... Joaquín Reyes, que és un tio que té un recorregut, jo crec que bastant brillant, sobretot als inicis. Em sembla que amb aquest programa...
Entre l'Eurocopa i el cansament, deixa de banda tota la televisió aquest mes, sí. I per tant no he seguit de res Supervivientes, i ara aquí el guió m'heu posat Víctor Sandoval passa per Sálvame Deluxe en deixar Supervivientes, vol dir que l'han fotut fora, no?
Sí, el van fer fora ja fa un parell de setmanes i afegiria passa per Sálvame Deluxe i munta el gran show de la setmana.
No te preocupes, tus padres te quieren mucho y están muy orgullosos de ti.
Plora molt.
Jorge, qué difícil.
Però plora o és més postís que...
Bueno, no sabrem mai.
¿Cómo vas a cambiar ahora tu relación con él?
Un altre que em sembla que li passa també...
Víctor Sandoval, el que té és que és...
Que és d'aquests que bon parla, també
bueno,
sembla que...
Bueno, és un animal televisiu, és un tio que a la tele funciona molt bé i sap el que ha de fer. I si ha de plorar...
Bueno, és que no sé si ho sap racionalment o el seu inconscient, però el cas quan aneu a anar càmera davant...
És molt bo.
Dóna espectacles sempre. No falla. És una inversió segura. perquè o plora o diu, tant de bo jo hagués... Ojalá yo hubiera sido normal y me hubiera casado y hubiera tenido hijos, i fa un drama i plora. I sempre li surt, per alguna banda, un drama xesprià.
I a més a més té el recurs de trobar sempre nous arguments, perquè semblava que amb el tema de Nacho Polo ja havia tocat sostre.
I l'aranya.
I ara torna amb una espècie de revisió nostàlgica dels seus pares.
Ui, l'aranya, l'aranya.
Sí, però això s'ha superat.
Perdó, ja ho ha superat. Podeu explicar l'aranya, sisplau?
Bueno, que li va picar una aranya a Florida i amb això va estar 2 anys vivint.
Sí, ell en teoria va dir que quasi mor, cosa que hem posat molt en dubte.
Bueno, després que li havien... 15 dies.
Sí, i després que li havien amputat un dit del peu, però a la illa sembla que tenia tots els dits.
Sí, perquè al final havia estat un petit tros a prop de la ungla, que no era ni el del peu ni cap mena de...
Un megacrac!
És un crac.
Però ha superat el guió i ara està en un altre tema, els pares.
Va fer 2 hores de sessió de teràpia personal, emocional, parlant de la seva vida, quan era nen a l'escola i s'amagava perquè no volia que els seus amics sapiguessin que els seus pares eren porters. Clar, i aleshores, a mi, l'argument aquest de com neorealista italià, una cosa com molt de postguerra, em va semblar que era una bona sortida. Molt. Perquè ell no té res, ja, d'arguments. Mm-hmm. O sigui, Nacho Polo està acabat. El tema de la seva vida a Miami està acabat. I a Supervivientes ja no hi ha més suc, mm-hmm. perquè la seva participació s'ha acabat. I això de... ara regirar el tema emocional,
la genealogia
toca molt la fibra a un públic.
Sí,
o sigui, i jo crec que hi ha molta gent el divendres es va emocionar amb
sí, Sant Duval. I mira, que maco, que ara vol refer la relació amb els
sí,
pares.
Ah,
això és molt maco. Hi ha milers de pares que estan desitjant
sí.
que els seus fills facin això.
I em sembla pervers i alhora genial.
Genial,
i crec que Sant Duval és un tio que es guanya molt bé.
La perversitat de la tele és sempre genial.
Sempre genial.
Sempre funciona. Sí, dimmi.
Qui guanyarà?
A veure, Telecinco vol que guanyi Mila.
Sí?
Sí, perquè estan fent...
Campanya.
Clar, que té Telecinco és que té un arsenal de programes que van a remofo,
sí,
es diu.
Que viuen d'això, sí, sí.
I els interessa Mila perquè és un personatge que els pot donar molt de joc guanyador. Però clar, això no sabem fins a quin punt està...
Però sí que no. Ho van estirant.
Home, jo crec que això encara queden mínim 3 setmanes, mm-hmm. mínim, perquè encara queden uns quants concursants. Jo crec que ho estiraran fins a mitjans de juliol, quan acabi l'Eurocopa.
Com està Mila Ximénez? Com ho porta, això d'estar allà?
Home, ho porta molt bé. Jo crec que Mila Ximénez ha aguantat millor del que jo esperava i del que apostava, perquè és un personatge que, fora d'un context de vida rutinària, se't pot tornar boig.
Sí, perquè té prontos. Té brots, té brots psicòtics.
Té atacs com de... Exacte, sí. Atacs psicòtics, i és un personatge que a la illa...
Ha tingut alguns, però bueno...
N'ha tingut
alguns, però va tirant, va aguantant. Està molt, molt desmillorada físicament,
I sí que és cert que té una maquinària al darrere que l'està pujant, sí. El Salvame fa molt.
Menys no? Mercedes Milà, que ha rajat molt dient que no li agradaria gens que guanyés la Mila Ximénez. Perquè diu que és un personatge, com ho diu, que no aporta res.
Però ella ho fa perquè es compra cap a casa, perquè vol que guanyi Suso, que és concursant de Gran Hermano. O sigui, ella sempre vol que guanyin els seus nens, no? I aleshores Suso, que crec que és un tio que ha fet...
Bon concurs, ha portat coses.
Ha anat millorant, però crec que Telecinco, una guanyadora a Mila, li dona molt de caché pels programes, perquè, evidentment, el Salvame d'això se n'alimentarà moltíssim.
A pesar de todas las dificultades que hemos tenido durante este año de trabajo...
Jesús Vázquez.
También ha habido cosas muy bonitas, porque muchos de sus compañeros se han implicado...
Això havia de ser el gran programa de 4.
Que es deia Proyecto Bullying, que es va fotre una castanya d'audiència.
Que no ho ha estat, perquè no sé si ha estat un tribunal... L'ha prohibit, el Tribunal de Menors o alguna cosa així. I ha prohibit l'emissió dels programes que tenien gravats. Perquè és un programa que aborda el tema del bullying amb testimonis reals d'adolescents que pateixen el bullying a l'escola, i aleshores utilitzava gravacions de càmera oculta en col·legis per intentar denunciar aquest tema. Aquí el que a mi m'interessa és que com Mediaset ha aprofitat la prohibició aquesta per colar-nos un especial Projecte Bullying, que evidentment no ha funcionat perquè ha estat amb un 6,3, però que se n'ha parlat més de l'audiència que ha tingut després, perquè era un programa que, clar, el fet de que et prohibeixin alguna cosa genera un interès i un morbo que després, quan te'l trobes a la pantalla, com va estar el cas del Projecte Bullying, evidentment no hi ha res a destacar. Però ho han utilitzat molt bé.
Han jugat al límit.
I això ho fan bé a 4 i a 3.5, que és aquest tipus de docu-realities, convertir-los en un material televisiu aparentment interessant.
Fenomen sociològic, no? De jugar al conflicte, a la controvèrsia social.
Exacte, perquè després el programa jo crec que tenia moltes coses dubtoses, no? Com utilitzar famosos per sorprendre a nens que tenen bullying i aleshores llançar un missatge de motivacional, etcètera.
Jo no ho entenc, això realment pot ajudar a un nen que sigui víctima del bullying?
No ho sé,
jo crec que no.
Jo crec que ajudarà molt a la gent que, per exemple, dimarts... No, per exemple, dimarts que m'escolto aquest programa, perquè parlem del bullying, precisament amb una persona que l'ha patit, que a més ha fet un llibre, que el recomano molt, que l'estic llegint ara, que és a la Lolita Bosch.
Ah, sí, sí, per una cosa és parlar, fer reflexió, sí, compartir informació, i una altra fer un espectacle cosa... televisiu. Sí.
Aquí és el tema.
Aquí és el tema.
És portar a Sweet California, que és un grup de noies per adolescents, perquè vagin a visitar a una noia amb bullying i li donguin aquest típic missatge de nosaltres ens va passar també, que és no sé on està el límit, no, de l'espectacle televisiu i el rigor o el documental. Que és el
jo aquest to compassiu i misericordiós del Vázquez, a mi em fatiga molt. O sigui, em cansa i crec que és teatre. Crec...
Però aquí hi ha implicació és... personal d'ell, perquè ell diu que
sí,
ell
bueno, sí,
bullying
ja,
de jove, també de petit, i aleshores que aquí era un programa que el motivava molt, no?
Sí, gais, manipulació i maltracte. Bueno, sí, escolta, però tu, escolta, tu ets un professional. És a dir, al final, aquest to impostat a mi em genera rebuig. Més que implicació.
Bé, no tornaran perquè no poden està. Emetre els altres programes, molt perquè tenen prohibit, i per tant aquí s'ha acabat l'aventura de Proyecto Bullying.
Comendo, actualitat que explora el món dels restaurants familiars.
Menuda hamburguesa.
Sois especialistes en...
Bueno, escolta, és que és fascinant que emetin un programa de matinada com aquest, com en l'actualitat, dedicat al tema de comer hasta reventar, que aquest és el títol,
sí, sí,
i que són perols i perols de mongetes i hamburgueses gegantines i piscines on fan ous ferrats, i et preguntes per què estic mirant això? Però no pots deixar de mirar.
I t'entra gana, no? Estàs a la una de la matinada a casa.
Que ja has fet la digestió, anaves sí. a dormir i dius, ara menjaria un
ou. Em un lechón.
Sí, sí, sí. I, sí. És un espectacle. El tema del menjar a la tele és per reflexionar-ho.
Molt bé.